Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint, a través d'aquests espais, us fem avinents alguns consells que tenen com a missió principal l'estalvi de l'aigua. I n'hi ha molts d'aquests consells que ja heu escoltat moltes vegades i fins i tot espero que els poseu en pràctica sovint. N'hi ha d'altres, però, no tan habituals, potser per insòlits. Avui parlarem d'un d'aquests, tot lligant l'estalvi de l'aigua i el cuinar.
L'aigua i tu.
A veure, posem-nos en situació i imaginem-nos a la cuina, per exemple, bullint pasta o unes verdures per sopar. Quan la pasta o les verdures ja són bullides, en el seu punt just, què farem amb l'aigua? No sé si m'equivoco gaire, però jo diria que la majoria optarem per acabar llançant-la pel forat de la pica. Doncs atenció, que aquesta aigua de bullir la podem aprofitar per regar les plantes. Oi que segurament no hi havíeu pensat? Però no només això, sinó que també podem aprofitar el doll d'aigua que surt mentre esperem que s'escalfi l'aigua per la dutxa. Una i una altra, en comptes de deixar-la perdre, la podem recollir en un got o en una galleda i regar les plantetes que no es queixaran i fins i tot potser agrairan una mica el sabor del menjar. És només qüestió de pensar-hi.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els regnes de l'Himàlaia t'estan esperant. Del 13 al 22 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Nepal i Bhutan. Seràs testimoni de la màgia de destinacions com Katmandú, Punaka, Timpú, Paro i molt més. Del 13 al 22 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Avui és l'últim programa d'aquesta temporada i durant mitja hora seré com sempre amb vosaltres perquè visitem junts moltes de les joies de l'art de Catalunya abans de marxar de vacances. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya que encara no marxem i repassarem també algunes propostes de l'agenda i algunes recuperacions patrimonials. Avui també tindrem ocasió per saber més sobre una descoberta arqueològica que s'ha fet a casa nostra i farem la nostra habitual visita radiofònica a Lleida. De tot això i més hem parlat en els nostres programes al llarg d'aquesta temporada. Avui, últim programa del curs, acompanyeu-nos. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a catalunyasacra.cat.
El programa d'avui és el darrer programa d'aquesta temporada, com us dèiem, però amb l'arribada de l'estiu també hi haurà parada de les activitats culturals de l'agenda de Catalunya Sacra. Enguany, i com a novetat, Catalunya Sacra aprofitarà períodes com Setmana Santa o l'estiu per proposar a través del seu web activitats que el visitant pot fer per lliure. Aquest estiu es proposa la Ruta Catalunya 1000 anys. Es tracta d'un recorregut de 8 etapes que, seguint un fil cronològic, portarà les persones interessades per les grans obres mestres dels diferents estils artístics. Des del romànic fins a Gaudí, passant pel lluminós gòtic i l'escenogràfic barroc, les diferents etapes s'aniran presentant des del web catalonia-sacra.cat. Parlem ara del parell d'activitats que proposa Catalunya Sacra abans d'aquesta parada estiuenca. D'Artosa Sacra, denominació del projecte Catalunya Sacra al Bisbat de Tortosa, proposa per aquest dissabte 30 de juny una visita guiada a l'església de Sant Miquel de Batea, a la Terra Alta. Fa unes setmanes, si us recordeu, el vam descobrir a la nostra visita radiofònica. Aquest temple parroquial, d'estil barroc i façana neoclàssica, és obra de l'arquitecte Francesc Malet. Presideix el poble amb un campanar i unes dimensions imponents. Mossèn Josep Alanyà, que el vam tenir en aquest estudi, responsable de d'Artosa Sacra i canonge arxiver de la catedral tortosina, serà l'encarregat de conduir l'activitat, que començarà a les 12 del migdia. L'altra activitat que us proposem és pel dissabte 7 de juliol a les 11 del matí. El doctor Francesc Miralpeix, professor de la Universitat de Girona, pronunciarà una conferència sobre l'església i els retaules de Santa Maria de Colomers, situada al Baix Empordà. Aquest temple de l'àmbit del Bisbat de Girona està bastit a partir de l'estructura original romànica i també presenta interessants elements artístics del període barroc. Entre aquests elements en destaquen els retaules de la Mare de Déu del Carme, el retaule del Sagrat Cor i el retaule del Roser, que acaben de ser restaurats. Aquesta activitat que dèiem començarà a les 11 del matí. La inscripció per a aquestes dues activitats es pot fer al telèfon 693-720-202 o al correu reserves@catalunia-sacra.cat. Recordeu que les places són limitades. Seguim parlant de Tortosa, de d'Artosa Sacra, com sabeu, que és la denominació de Catalunya Sacra en aquest bisbat. Aquest any, com a acte suggerit, ens proposen la festivitat del Sexeni de Morella, a la comarca dels Ports del País Valencià. És una festivitat en honor a la Mare de Déu de Vallivana, com a agraïment per deslliurar la ciutat d'una terrible pesta l'any 1672. Aquesta festa se celebra cada 6 anys, la segona quinzena d'agost. La informació completa la trobareu al web catalunia-sacra.cat. I acabem aquesta ronda de notícies parlant de la parròquia de Guissona, que ha començat els treballs de reparació de la façana de la col·legiata neoclàssica de Santa Maria. El temple és bé cultural d'interès nacional i està construït amb pedra sorrenca que es desfà, per la qual cosa hi ha risc de despreniments. De moment s'ha instal·lat una bastida amb malles que cobreixen els 580 metres quadrats de la façana. També s'han retirat temporalment i de manera preventiva elements decoratius de la façana. Aquesta actuació té un pressupost inicial de 150.000 euros i consistirà a substituir part de la pedra i reparar la que no estigui en condicions. Les aportacions provindran de la parròquia, de particulars, de la Diputació, de la Generalitat, de l'Ajuntament i del Bisbat d'Urgell.
Conèixer i interpretar el patrimoni. catalunia-sacra.cat.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Avui volem parlar d'una descoberta arqueològica que s'ha produït fa escassos dies. Ens referim a una sala romànica a la catedral de Vic, la sala de la canonja medieval. Al telèfon avui tenim a Josep Maria Vila, arqueòleg, perquè ens expliqui més sobre aquesta descoberta que ens sembla fascinant. Bona tarda, Josep Maria.
Bona tarda.
Doncs primer de tot, és com pregunta obligada, què és això de la sala canònica, la canonja medieval? Quina ha estat aquesta descoberta?
Bé, la canonja és l'edifici que utilitzaven els canonges medievals, els canonges d'època del bisbe Oliba, per entendre'ns, per doncs, fer desenvolupar les seves activitats comunes. Penseu que una canònica no és més que una comunitat de preveres que, tot i que a Vic ells vivien en cases particulars a l'entorn de la catedral, sí que havien de desenvolupar doncs, una mínima activitat comuna, per tant, havien de tenir doncs, una sala capitular per reunir-se, un dormitori, un refetor, per tant, diguéssim, hi ha uns edificis sempre en els entorns de les catedrals que corresponen a aquest tipus d'activitats. I en el cas de Vic, la que correspon a època romànica, la que es va construir en època del bisbe Oliba, és aquesta que hem acabat de recuperar o que estem treballant en la seva recuperació enguany.
Aquesta descoberta, ja es coneixia aquesta sala o podíem pensar que ja existia, però ha estat una sorpresa, no?, una mica?
Sí, evidentment, la sala existia, passa que estava compartimentada amb molts espais més petits i s'havia utilitzat en els últims gairebé 50 anys com a magatzems diversos. Últimament, una part d'ella s'utilitzava com a lapidari del Museu Episcopal. Per tant, les dimensions de l'edifici, la impressió de conjunt, no la teníem. També és veritat que no es conserva sencera, ha sigut arqueològicament, amb els sondejos arqueològics que hem fet, que hem acabat de trobar-li els límits, i per tant se'n veia una part, i aquesta part es veia escapçada, compartimentada, fins que no hem desmuntat els envans, hem vist tota la seva dimensió de conjunt, doncs hem adonat una mica de les dimensions i de la importància que tenia aquest edifici, que estava com amagat allà sota de les altres construccions de la catedral neoclàssica.
Si sembla una mica, pels que no hi entenem gaire, com una mica Indiana Jones, allò de saber que hi és a sota, però t'ho vas trobant, suposo. I anem a descriure aquesta sala que heu trobat. Com és?
Bé, és una sala bastant gran, perquè feia en el seu moment uns 30 metres de llargada per un 7 d'amplada, i està coberta amb una volta de pedra, no massa alta, fa només 3 metres i mig, no arriba a 3 metres i mig d'alçada, per tant és relativament baixa com a volta. Això podria fer pensar que potser hi hauria hagut un segon pis a sobre. Aquesta part ara mateix encara és molt dubtosa, però és un dels temes que ens permet intuir-ho. Estava, diguéssim, adossada al que era el transsepte de la catedral romànica, i feia com de límit per la banda de llevant del conjunt del pati claustral, que on després es va construir el claustre de la catedral. Tenia dues portes, més o menys a la zona central, una que comunicava amb l'interior d'aquest pati claustral i una altra que donava al carrer. En aquell moment, en un espai que avui en dia ha quedat d'alguna manera amagat entre els edificis, i que també és una de les parts potser més interessants del que hem intentat posar a la vista, és redescobrir la façana aquesta exterior de la canonja, que s'havia conservat gairebé intacta, el que passa que quedava doncs, enmig d'uns carrerons tallats pels edificis posteriors i que no feia anys que no ningú hi treia el cap, per dir-ho d'alguna manera.
A banda d'aquesta façana, quins elements té també visualment aquesta sala?
Bé, l'edifici té diferents finestres que hem anat recuperant, sobretot a la banda exterior, que és on es conserven més bé les coses, perquè aquests edificis s'han utilitzat de moltes maneres durant els segles i, per tant, s'han fet portes afegides, s'han canviat els nivells de circulació. A Vic, penseu que amb la construcció de la catedral neoclàssica, a més enllà d'enderrocar la catedral romànica i fer la catedral neoclàssica, es va moure el claustre gòtic, i això va provocar uns canvis estructurals importants a tots els edificis que hi havia al voltant i també una mica a la zona de la canonja. Per tant, diguéssim, hem trobat diferents compartimentacions, una mica els diferents espais que s'han anat desenvolupant al llarg del temps i que van quedar enterrats en el moment en què el nivell de paviment va quedar més alt per vincular-lo amb els nous espais després de la transformació important que va tenir la catedral de Vic a finals del segle XVIII.
Ens apuntaves al principi de la conversa aquests usos que podem entendre d'aquesta sala romànica que heu redescobert, però ben bé els usos que li donava aquesta comunitat de canonges, quin era?
A veure, això arqueològicament és més complicat de definir, perquè evidentment les traces arqueològiques que defineixen un espai en un moment determinat, quan l'espai canvia d'ús, doncs canvia també les traces arqueològiques, però sí que és veritat que documentalment, que això també ho hem treballat una mica, sabem que en aquesta zona, en època fins al segle XIV, quan es construeix el claustre gòtic de la catedral, hi havia la sala capitular, segurament també el refetó, i potser en algun punt també hi ha notícies de l'existència del dormidor de la comunitat. Després, a partir del segle XIV, quan es construeix el claustre gòtic i, per tant, s'afegeix un pis per sobre de totes aquestes estructures, doncs una part de la... Per exemple, la sala capitular es trasllada a la zona del claustre gòtic i l'espai, diguéssim, de la sala romànica, que queda com en un soterrani, d'alguna manera, per exemple, a partir del segle XVII es transforma en la cripta on s'enterraven els canonges de la catedral.
Mm-hmm. Aquesta descoberta, anem una mica més enllà, per la catedral de Vic, per Vic també, per la ciutat, què creus que podrà suposar?
A veure, pensem una cosa, del conjunt dels edificis d'època romànica que va idear del programa que va fer el bisbe Oliba, aquest any se'n compleix l'aniversari, en queda poca cosa. És a dir, de tot el conjunt catedralici d'època romànica, d'època del bisbe Oliba, avui en dia en tenim quatre coses. Dues que fins ara eren les úniques que eren evidents i que es podien veure, que és el campanar romànic de la catedral, i la cripta que hi ha sota la nau actual, que va ser redescoberta als anys 40 per mossèn Junyent, i una cosa nova que hem afegit ara és aquesta nau romànica de la Canonja, que ens quedaria una zona també on es conserven estructures d'època romànica que es troba sota el Palau Episcopal. Són les quatre coses que queden, que podríem arribar a recuperar del que era el conjunt catedralici d'època del bisbe Oliba. Fa uns anys es van fer les excavacions a la plaça de la catedral i va sortir les restes de l'església de Santa Maria la Rodona que hi havia davant de la catedral, però aquestes restes es van tapar i avui en dia es perceben en una traça en el paviment de la plaça de la catedral, però diguéssim com a evidència física d'un espai, a més, monumental, en el qual es pot entrar i pots percebre tota la seva estructura, diguéssim, tenim relativament poques coses, i una d'elles, una de les que penso que és important, és aquesta sala romànica, que diguéssim que a partir de quan es faci la restauració i la rehabilitació en els propers mesos, diguéssim, podrà obrir-se al públic i, per tant, podrà tornar a formar part d'una mica d'aquesta visió de les coses de la catedral d'època del bisbe Oliba que conservem.
Ara apuntaves una mica a aquest futur que passa per donar-lo a conèixer, suposo, a la ciutadania, però a nivell arqueològic, una vegada descobrim això, en aquest cas el vostre equip i tu concretament, quins són els passos que hem de fer fins a mostrar-ho al públic?
Bé, ara, diguéssim, la part... Nosaltres hem fet... El que hem fet fins ara és la part de recerca prèvia, és a dir, el bisbat, amb molt bon criteri, va pensar que abans de pensar un projecte d'intervenció arquitectònica en aquest espai, calia saber ben bé què era, què es conservava, fins a quin punt es conservava, quins llocs, a quines alçades hi havia els nivells de paviment, etc. I això va encarregar aquesta intervenció arqueològica prèvia, que ha permès que l'arquitecte, el Rafael Vila, fes un bon projecte de rehabilitació del conjunt. Nosaltres continuarem treballant durant el procés de les obres de rehabilitació de la canònica, perquè no es va exaurir del tot el sediment arqueològic, per tant esperem encara trobar algun element nou, potser no tant de la canònica com de les restes arqueològiques de l'època romana, que sembla que comencen a intuir-se en algun punt de l'espai i que no hem pogut excavar gaire perquè no hem arribat a les seves cotes, i a partir d'aquí, doncs, un cop s'hagi desenvolupat el projecte de restauració, aquest espai s'obrirà al públic i, per tant, diguéssim, podrà formar part una mica de la visita dels elements romànics de la catedral i també doncs, de la gent de Vic podrà recuperar aquest espai que fins ara quedava absolutament amagat i fora de qualsevol circuit de visita per la gent que estigui interessada en aquests aspectes patrimonials.
Doncs, Josep Maria, et faig l'última pregunta. Ara, a nivell personal, com a arqueòleg, aquesta descoberta, què ha suposat per tu?
Bé, sempre... jo fa 30 anys que em dedico a l'arqueologia, per tant, ja he vist...
Algunes coses, descobertes, exacte.
He fet coses, ja he treballat amb molts elements. Jo penso que, per mi, sempre és el mateix. És a dir, no és tant... no és tant un tema de l'element en si, de la descoberta més o menys gran o menys petita, perquè això, diguéssim, que cada vegada que treballes en un lloc li trobes un al·licient nou, sinó el fet d'entendre, entendre què ha passat en aquest espai, com hem arribat fins aquí i què ha anat passant al llarg del temps fins a trobar-nos les estructures, els edificis, tals com ens han arribat. Entendre aquest procés històric i totes les implicacions que té a nivell general, més enllà de l'edifici en si, de si han tapiat una porta o han obert una paret, entendre una mica aquest procés, el que al final crec que és el que aporta més coses a la part històrica. Evidentment, la part patrimonial, l'edifici en si, quan estigui restaurat, tindrà un valor intrínsec, ja l'hem parlat. Però a mi, com a arqueòleg, m'interessa sobretot haver pogut entendre o poder arribar a entendre què ha passat aquí durant tots aquests anys i quines implicacions té per la història de la ciutat.
Doncs amb aquesta idea ens quedem. T'agraïm molt, Josep Maria Vila, l'arqueòleg que també ha coordinat aquest projecte, doncs que ens hagis atès. I moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi de Lleida per conèixer una de les seves joies gòtiques. Concretament parlem del retaule de l'església de Sant Salvador de Torrebeses. I per fer-ho tenim ja al telèfon a Marina Negre, que va guiar la visita fa uns dies. Bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Doncs gràcies per atendre aquesta trucada de Catalunya Sacra i et preguntaria per començar com és aquest retaule. A veure, fes una mica aquesta descripció, com és?
És un retaule de pedra pintat al tremp d'ou. Està organitzat en tres carrers. Mm-hmm. En el carrer central trobaríem la imatge de Sant Joan Baptista, que està dedicat. El retaule forma part de l'Escola Lleidatana d'Escultura. És una de les atribucions que li han fet, no? Doncs no es coneix exactament qui va ser el seu artista.
És d'autor desconegut, podríem dir, d'autor... no?
Sí, exacte. I té com a figura central aquest Sant Joan Baptista, que seguiria una mica l'estil d'aquesta escola. Uh-huh. Als laterals, als carrers laterals, trobaríem quatre escenes dedicades a la vida del sant, que es dirigeixen d'esquerra a dreta, començant per la part superior. La primera escena seria la predicació de Sant Joan Baptista al desert. Uh-huh. En aquesta escena hi ha una sèrie de personatges que estan escoltant el sant. Hi ha alguns que estan en una actitud d'escolta activa i altres que es presenten una mica amb actitud de dolor, no? Estan tapant-se la cara, uh-huh. Alguns sembla com si estiguessin plorant, una mica preocupats, diríem.
Sí, com enfatitzen amb allò que t'estan dient, no? Podríem pensar. Sí, sí.
Sí, exacte. Després, a l'escena següent, ja trobaríem el baptisme del sant. Uh-huh. En aquesta escena, el sant es presenta amb un fons d'un paisatge, no? I després es veuen a un costat del sant tres àngels que subjecten la seva túnica mentre aquest està al riu rebent el baptisme. A continuació ja passaríem a llegir les escenes de la part inferior. Uh-huh. Trobaríem una doble escena on primer representa la decapitació del sant. Es veu una guillotina i un soldat amb una espasa. I al costat tindríem quan Salomé presenta el cap de Sant Joan Baptista a Herodes i Herodes. Uh-huh. Després, si passem a l'escena següent, ja es veu com tota una sèrie de persones a les que el sant hauria estat batejant, no?, i que tindrien una connexió amb el sant, que serien els seus deixebles, estan en el moment del seu enterrament, que presenten alguns elements com una creu o un llibre. Sembla que un d'aquests personatges està fent una senyal, no?, cap al sant. Després, aquestes escenes, hem de dir, que estan emmarcades amb uns muntants, i totes quatre estarien emmarcades a la part superior amb àngels i a la part inferior tindrien profetes. Tot i així, els profetes no sabem exactament quins són, perquè algunes d'aquestes figures estan decapitades degut, bueno, a les vicissituds històriques de l'obra, i els àngels són àngels músics, presenten diferents instruments.
Aquest retaule, ara ens apuntaves una mica algunes vicissituds que ha passat històricament, evidentment, però com està conservat? Com el podem veure? Està restaurat?
Sí, aquest retaule es va fer una gran restauració el 1989, que es va centrar sobretot en fer una bona neteja. Doncs durant la guerra es va desmuntar i es va traslladar a Lleida. I quan el van tornar el van muntar amb ciment. Aquest ciment va ennegrir l'obra, a part de la brutícia, no?, que ja tindria dels diferents segles, i aleshores es va optar per fer una neteja que va deixar sortir, va deixar veure la policromia de l'obra, algunes restes de policromia. Ens hem d'imaginar que en la seva majoria es veuria el color de la pedra, però que té algunes zones, sobretot en la part superior, on es pot veure algunes mostres dels colors que tindria.
On es troba aquest retaule? Sabem que és una de les capelles laterals?
Sí, a l'església de Sant Salvador és d'una única nau, és una església romànica, però en èpoques posteriors, al segle XV, es van fer una sèrie de capelles laterals. I aquest retaule es trobaria en una d'aquestes capelles laterals, i la capella sembla ser que ja es va fer aposta, no?, per tenir dins, per guardar aquest retaule, doncs hi ha elements de la capella que ja ens indiquen que està dedicada a Sant Joan, com per exemple el símbol de l'àliga, que és el símbol de Sant Joan Baptista. També trobaríem en algunes claus de volta, no?, esculpit a Sant Joan Baptista, a la clau de la volta de la capella, o alguns emblemes heràldics que sembla ser que fan referència a aquest sant.
Ara ja anem acabant. La funció del retaule, en aquella època, quina funció tenien els retaules? Perquè la gent no ho entengui.
En aquella època la majoria de la població era analfabeta, i els retaules ajudaven a la gent, no?, a entendre millor allò que s'estava explicant. Doncs la missa també es feia en llatí. D'aquesta manera, la gent que no coneixia el llatí o que no sabia llegir podien anar seguint a través del que veien, no?, un element visual, allò que s'estava explicant.
Una manera com de fer catequesi visual, no?, podríem dir.
Sí, exacte.
Doncs, Marina, moltes gràcies. T'agraïm moltíssim aquesta descripció que ens has fet. Evidentment, convidem els oients a que ho puguin veure in situ. Sé que vas fer fa unes setmanes aquesta visita guiada i t'ho agraïm molt per aquesta disponibilitat. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
La proposta musical de Catalunya Sacra. La música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Ens trobem encara en ple temps ordinari i avui és l'últim programa de la temporada. Us proposem un trosset del Kyrie Eleison, interpretat per l'Escolania de Montserrat. El podreu trobar sencer, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Que tingueu un bon estiu i unes bones vacances. Gaudiu del patrimoni cultural de l'Església de casa nostra. Bon estiu, adeu-siau.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.